dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Set minuts gairebé que passen de dos quarts de quatre de la tarda. Mireu, a l'estiu tots i totes ens entren unes ganes boges d'un banyet a la piscina o a la costa, al mig del mar, però les nostres platges acullen tota mena d'espècies. És la llar de molts animals. No és estrany, doncs, veure un banc de peixos a la vora del mar, un cranc, un eriçó, meduses, però hi ha vegades que l'animal que ens trobem és una mica més gran. I aleshores es donen titulars com els de les darreres setmanes, que diuen, per exemple, tres platges catalanes tancades per la presència de taurons, o l'albirament d'una nova espècie de tauró obliga a tancar una platja a Gran Canària, o fins i tot un tauró sorprèn uns pescadors mallorquins. Què ens podem trobar, doncs, a les nostres costes? Estem poc acostumats a conviure amb aquest tipus d'animals? Què hem de fer si ens trobem un dofí o un tauró quan anem a la platja? I quina relació hi ha amb el canvi climàtic? Per parlar-ne de tot plegat, avui puja a la caravana Gádor Muntaner, oceanògrofa experta en taurons. Gádor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres. Gádor, bona tarda.
Sí, hola,
ara sí que et sentim.
Bona tarda.
Ara sí que et sentim. Tu i jo dalt de la Lòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Gádor, primer de tot, en primer lloc, i crec que és una mica el quid de la qüestió, què ens podem trobar a les nostres costes pel que fa als animalons que solen arribar durant l'estiu?
Home, doncs, la mar Mediterrània, encara que no ho sembli, és molt biodiversa i a vegades doncs, pensem que només hi ha el que veiem quan fem snorkel a prop de la costa, però realment també hi ha molta vida pelàgica, més de la que pensem, tant a nivell de mamífers marins com de també de taurons i ratjades, que són familiars dels taurons. Uh-huh. Per poder ens podem trobar qualsevol cosa, no? És una pena perquè realment fa uns anys encara ens hauríem trobat molt més, fins i tot la famosa foca monja i altres animals increïbles, o el tauró blanc, uh-huh, que eren espècies molt típiques del mar Mediterrani, amb molta abundància, que ara mateix ja és pràcticament impossible trobar-nos, però tot i així encara hi ha moltes coses que la gent no s'imagina i sí podem veure.
Després en parlarem de tot plegat i del que ha significat el canvi climàtic, Gádor, però ara ens deies, fa uns anys podíem veure més espècies de les que hi ha ara, com fins i tot el mític tauró blanc. Això vol dir que hi ha molt menys tauró blanc o simplement que no viatja ara fins a les nostres costes?
No, això vol dir que és... ens l'hem acabat, per dir-ho d'alguna manera, al mar Mediterrani. Què passa? Que és un mar tan petit i tan tancat que, clar, si fem un efecte fort de sobrepesca de qualsevol espècie en una zona tan petita, doncs s'acaba molt ràpid, no? Si tu és, quan més petit sigui el mar o el lloc on es faci una pressió, més ràpid serà l'efecte. I si a sobre de petit la porta d'entrada, per dir-ho d'alguna manera, que seria en el nostre cas l'estret de Gibraltar, és tan petita, doncs encara costa més repoblar tot el que es perdi. Llavors, el tauró blanc es va sobrepescar en el seu moment i també s'ha acabat les seves fonts principals d'aliment al Mediterrani. Llavors, per ambes raons, pues, ja no és una espècie fàcil de veure ni comú al Mediterrani. Mm-hmm.
Comencem per el més habitual, si et sembla, el que estem més acostumats, i jo crec que són les meduses. Totes les meduses són perilloses?
Bueno, hi ha de... sí que és veritat que totes tenen cèl·lules urticants, però algunes les tenen en més quantitat que altres. Per exemple, semblaria mentida, no? Però les més grans, aquestes que surten cada any notícies, a vegades a Balears, a vegades inclús a la costa catalana o a la costa del sud d'Espanya, que són molt grans, inclús del tamany d'una persona, precisament són de les que menys piquen. I aquestes liles tan comuns de veure, que veiem pràcticament cada setmana a les platges del mar Mediterrani, que podrien semblar més inofensives, doncs tenen una de les picades més fortes d'aquí, de la nostra zona, no? Uh-huh. Però sí que totes elles tenen cèl·lules urticants.
Val. Quan ens trobem una medusa, hi ha bastanta gent típica que el que fa és intentar agafar-la amb una galleda inclús hi ha gent que les agafa i les enterra cap a la sorra, eh? Però quina funció té la medusa dins de l'aigua? Per què és important deixar-la estar?
Doncs mira, cada no només la medusa, sinó que cada esglaó, cada peça del puzzle, per dir-ho d'alguna manera, de la cadena tròfica de l'ecosistema marí, és important, no? Sí, la medusa podria no semblar-ho, però és un depredador. Menja fins i tot peixos. Llavors, si nosaltres traiem depredadors del medi marí, doncs estaríem deixant de controlar les poblacions de les seves preses, no? La naturalesa és intel·ligent i qualsevol peça que nosaltres vulguem treure al final pot desencadenar un desequilibri de l'ecosistema marí, i és una cosa que no volem que passi, no? Llavors, realment el que hem de fer, doncs, quan estem en una platja que hi ha tantes meduses com per impedir el bany, doncs simplement és no nedar, no? Fa pena, però doncs, al final no és casa nostra, sinó que és casa seva. I quan hi ha poquetes, doncs, amb tenir-les localitzades i anar amb cuidado, jo crec que és suficient.
Clar, l'estiu passat les meduses, per exemple, van arribar a aguantar fins ben entrada la tardor. Allò que dèiem, una mica sobre l'escalfament global fa que hi hagi més meduses, i si és així, ens hem d'acostumar a tenir-ne cada any més?
Bé, això encara és una cosa que pues, s'estan fent estudis, no? Jo personalment no sóc especialista en meduses, però és una cosa que encara s'està veient una mica per què està passant. Segurament el canvi climàtic té alguna cosa a veure, la contaminació també pot tenir alguna cosa a veure, la sobrepesca de depredadors de les meduses també pot tenir alguna cosa a veure, no? Jo crec que és una barreja de factors. Tot i així, sí que fa temps també passaven aquestes coses, no? Que de sobte hi havia pues, com una plaga de meduses en algun punt en concret. Però, evidentment, el canvi climàtic és una cosa que està afectant no només a les meduses, sinó a tot el mar, no? Per exemple, pues, no sé, un exemple així ràpid que em ve al cap és el tema de les tortugues. No sé si sabeu que les tortugues, quan posen els ous, fan aquest foradet a la sorra i els enterren, i que l'ou neixi mascle o femella depèn de la temperatura a la que estigui aquest ou. Per tant, totes les que estiguin a dalt, que reben més calor del sol, aquests ous seran femelles, i els ous més profuns, que reben menys calor, seran mascles. Clar, si nosaltres juguem amb la temperatura, tot això pues, també canvia. I què està passant? Doncs que zones on elles abans trobaven el lloc perfecte, ara s'estan sobrecalentant i estan buscant noves zones per fer aquests nius.
Parlàvem de les meduses, parlàvem ara de les tortugues. Anem cap a animalons més grans. Abans ens ho deies, el tauró és el clàssic que ens trobem cada any a les costes catalanes.
Sí.
Més concretament, ara no em sortirà el nom, però la tintorera. La tintorera.
Sí.
Que hi hagi un tauró mentre ens banyem a la platja, vol dir que estem en perill, o hi ha molta mitologia sobre el tauró a través del cinema, etcètera, etcètera?
Sí, exacte. La segona opció és la correcta. Realment no estem en cap tipus de perill quan hi ha un tauró a la platja, sobretot a les nostres costes, i tractant-se d'una tintorera, perquè les tintoreres són taurons d'hàbits pelàgics. Això vol dir que viuen a alta mar. No necessiten la costa, no necessiten el fons marí, sinó que estan al blau. I quan una tintorera apareix a la costa és perquè ha tingut algun tipus de problema. Sigui el que sigui, acostumen a estar en un estat dèbil, no? Tot i així, encara que ens les trobéssim de manera natural i sense estar dèbils, tampoc estaríem en perill necessàriament, perquè si bé és un depredador, ells tenen el seu aliment al mar, no fora del mar, i per tant nosaltres no formem part d'aquest menú. Realment és molt improbable tenir un accident amb un tauró. Pensa que, per exemple, els gossos maten unes 30.000 persones a l'any, i els taurons a vegades no arriba a 10 persones a l'any. Llavors és una cosa que, si bé és molt impactant i molt, potser, no sé, sensacionalista, diríem, és molt improbable.
T'ho pregunto perquè l'altre dia escoltava també una entrevista plegat, i em sorgia aquesta pregunta, doncs, fem bé de desallotjar la platja sencera quan es detecta la presència d'un tauró, per exemple?
Bueno, depèn del que estigui fent aquest taró. O sigui, com a mesura de precaució, ja només a nivell observatiu d'aviam què està fent, no? Perquè ha arribat aquest animal a la costa, doncs no és, no em sembla malament, però tant com perquè perilli l'estat de la gent, jo crec que una mica més per evitar el caos, no? Uh-huh. Perquè potser el propi fet de que hi hagi un tauró pues, fa que la gent es posi nerviosa, que corrin, que aplastin un nen, jo què sé, no? Uh-huh. Més una mica per l'efecte caos que perquè hi hagi un perill real a nivell de que el tauró pugui fer alguna cosa a les persones que ja et dic que és super, super improbable.
Uh-huh. Anem a la contra. Si aquest tauró o, per exemple, un dofí o en el cas d'una balena, que també ha passat en alguna costa sí. catalana alguna vegada, ha quedat encallada a la sorra i no pot tornar a l'aigua, què és el primer que hem de fer nosaltres com a banyistes i, sobretot, què és el que no hem de fer mai?
Bueno, doncs, clar, a nivell instintiu doncs jo et diria ajuda, no?, a l'animal, però realment no coneixem suficientment a l'animal quan estem a nivell d'usuari, la gent que està a la platja, a vegades, saps allò, els cursos de rescat sempre diuen si vas a rescatar algú, primer assegura't de que no tindràs dos ferits en comptes d'un, no? Mm. Llavors, doncs, a vegades ens donen moltes ganes d'ajudar. Clar que depèn de la situació, però jo crec que el més correcte és sempre doncs, avisar els números d'emergència que hi ha a la nostra disposició perquè es vingui a fer un rescat en condicions, no? Uh-huh. Si l'animal és gran i tal, home, si ens trobéssim, jo què sé, algú petit i poguéssim fer-ho directament, doncs jo et diria que ho féssim. Mm-hmm.
Clar, que els dofins, els taurons o fins i tot les balenes, ara en parlàvem, com la que es va albirar a una milla de l'Hotel Vela Barcelona a finals d'aquest mes de maig, visitin casa nostra, i abans en parlàvem una mica, però ara vull entrar en més profunditat. És efecte de l'emergència climàtica o és més habitual del que creiem?
Jo crec que és una mica, és com sempre, no? A vegades busquem una causa i a vegades potser és una barreja. Jo crec que segur que, bueno, sempre és bona notícia, no?, que els cetacis s'apropin a la costa, vol dir que... Però sí que és veritat que també hi ha una part, estic segura, de factor que té a veure amb que cada vegada som més gent al mar, i més ulls, i més GoPros, i més xarxes socials, i en general com més accés, perquè quan... Jo a vegades treballo amb comunitats de pescadors, no?, per temes de conservació marina, i ells pues, sempre expliquen històries i molts d'ells doncs, et diuen no, jo això balenes he vist tota la vida aquí. Mm. Passa que pues, no ho trobaven important, no cridava tant l'atenció, però per ells és una cosa quotidiana. Jo crec que és una mica de tot.
Clar. Abans ens ho explicaves també, Gador, però com ha canviat el mar Mediterrani en aquests anys de canvi climàtic i sobretot quin futur creus que ens espera?
Doncs mira, sí que és veritat que les temperatures, per exemple, l'any passat vam arribar a uns màxims de temperatures de la superfície marina històrics, llavors això realment doncs, és preocupant, perquè ja et dic, el mar tot està mesurat, no sé com dir-ho, no? Qualsevol canvi petit de temperatura, per petit que sigui, que podem pensar que un grau no fa res, mm-hmm. però hi haurà moltes espècies que, degut a aquest canvi de només un grau, ja no podran viure i no sobreviuran, no? I aquestes espècies són l'aliment d'altres i és el que et dic, qualsevol efecte desencadena com un efecte dominó, no? I al final, doncs, és un perill. I jo crec que a dia d'avui, a nivell de canvi climàtic, doncs, les accions no només venen al mar, sinó que venen a les nostres costums en general, uh-huh. però a nivell d'accions directes que puguem fer al mar per millorar i que jo crec que són molt necessàries i molt urgents al Mediterrani és crear més àrees marines protegides, uh-huh. més reserves, més... que això no vol dir que no es pesqui, hi ha reserves que funcionen amb pesca, no? Simplement es tracta de jugar amb la capacitat que té cada lloc de regenerar l'ecosistema, no? Si no li donem temps de regenerar una espècie de peix, per exemple, que consumim, doncs no funciona i al final tenim aquest desequilibri un altre cop.
Clar. Com que primordialment, com que ara ens deies, és l'acció humana també la que afecta el mar, deixem que t'ho pregunti. Cuidem
sí,
prou del nostre mar o ens fa falta educació
no.
en aquest sentit?
Ens fa falta un camí molt llarg. Sí que és veritat que l'estem començant a caminar i es nota, però estem molt, molt... vull dir, queda moltíssim camí i és superurgent i realment no cuidem res del mar. Perquè el tema és que el mar sembla que és una cosa que ens hagi de preocupar les persones o que treballem de vora al mar o que l'utilitzem, no? Sigui pel que sigui, doncs, perquè jo nado o jo buceo o no, doncs, però realment el problema és que el mar és una cosa que ens hauria de preocupar a tots, fins i tot el que no l'ha vist mai. Per què? Perquè és el 70% del nostre planeta és aigua, per molt que es digui planeta Terra, curiosament és aigua, i per exemple, doncs, una de cada dues respiracions, i sempre ho dic això perquè m'impacta molt, ens les regala el mar. El mar produeix el 50% de l'oxigen que respirem, llavors no ens podem permetre viure d'esquenes a una cosa tan important.
Per tant, el mar no és només important cuidar el mar pel propi mar, pel mateix mar i pel mateix oceà, sinó sobretot per nosaltres. Exacte.
Exacte, sí.
Per tant, quin missatge llançaries, Gadora, a les persones que ens estiguin escoltant per aquest estiu 2023 pel que fa a les platges i a les costes catalanes?
Bueno, doncs que obrin una mica els ulls cap a... que si no viuen molt de cara al mar, doncs els convidaria a fer-ho, a conèixer una mica el mar, a potser fer alguna activitat que ens apropi més amb ell, perquè aquesta és la manera d'entendre l'importància que té estimar-lo i voler-lo protegir, no? I pues, igual que cuidem casa nostra, el mar també és casa nostra, per molt llunyà que pugui semblar, llavors convidaria la gent a que cuidés el mar igual que cuida la seva casa.
Clar. De fet, és casa nostra. Gador Montaneu, oceanògrafa, experta en taurons, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Adéu, bona tarda.